Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 7 del mes de març, una nova edició aquest mes del programa Portes Obertes, un espai que avui volem dedicar a parlar de temes relacionats amb el món de la cultura. Per això ens acompanyen als estudis de Ràdio Balaguer la directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat, la Núria Arbós. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
També tenim entre nosaltres qui és el responsable de la Xemeneia, Espai de Dansa i Moviment, l'Albert Bonet. Molt bon dia, Albert, i gràcies
bon
també
dia.
Per ser aquí. I també ens acompanya, en aquest cas, com a responsable polític, el paer de l'àrea de cultura i també de l'àrea de comunicació, l'Arnau Torrente. Molt bon dia, Arnau, i també gràcies per ser-hi.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
Avui tenim força temes damunt la taula. Farem repàs de diversos actes que han tingut lloc els darrers mesos aquí a la ciutat, com per exemple tots els que s'han programat en el marc de la capitalitat de la Sardana. Però abans, i també parlarem de qüestions futures, tot el tema relacionat amb la Diada de Sant Jordi, amb la Setmana Cultural de Sant Jordi, això ho deixem per la part final del programa, si us sembla. Però abans de fer balanç de diverses qüestions, de diversos esdeveniments, parlem d'un acte que precisament Arnau té lloc avui mateix, aquest vespre a les 8, al casal La Palla Bacara. La paeria ha convocat artistes i creadors locals per tal de posar en funcionament un espai de creació. Explica'ns una mica el perquè d'aquesta iniciativa, d'on neix, si està relacionada o no amb el PEC, amb el Pla Estratègic de Cultura, i una mica quin és el principal objectiu, no, de la trobada d'avui mateix.
Sí, doncs efectivament això forma part del Pla Estratègic de Cultura, i bé, hi havia un punt, que era el punt número 6, que era el fet de posar en funcionament un espai de creació i producció artística, i el que fem aquest vespre és parlar amb, bé, convocar els creadors locals per iniciar aquest procés, per començar a treballar aquest punt, perquè sí que teníem clar que aquest espai de creació i producció artística, aquest punt de trobada de creadors locals i també de la comarca, s'ha de fer amb tots els creadors, i han de ser ells que diguin quines necessitats tenen i com entenen que hauria de funcionar aquest espai, perquè com bé s'explicava el Pla Estratègic de Cultura, aquest hauria de ser un espai de cogovernança, un espai que es gestionés tant des de la paeria com amb els creadors locals.
La intenció, segons ens explicaves tu mateix fa uns dies, és oferir, no, a aquests artistes i creadors un espai físic, també un espai virtual, però no només això, sinó també oferir-los serveis d'acompanyament i de suport, no?
Sí, de fet, el que especificava el Pla Estratègic de Cultura és que actualment l'àrea de cultura està molt centrada en programar. De fet, jo crec que el 90-95% de la programació que es fa a la ciutat es fa des de l'administració, i que amb el temps havíem d'aconseguir que s'igualés més, que part de la programació vingués més des d'associacions, des de sector privat fins i tot, i que l'àrea de cultura també havia de fer, més enllà de programar, una tasca d'acompanyament, de tutelatge i de fer que sortissin noves iniciatives culturals a la ciutat.
Avui ha de sortir ja un grup de treball creat d'aquesta taula o no?
Bé, avui el que farem és una sessió informativa explicant que des del Pla Estratègic de Cultura s'apuntava amb això, amb aquest... en posar en funcionament aquest espai de creació, i per tant ho donarem a conèixer a tota aquella gent que potser no va seguir el dia a dia el Pla Estratègic de Cultura i que es comencin a organitzar amb diferents grups de treball. Entenem que és bo que la gent de diferents àmbits es comencin a coordinar, perquè no té les mateixes necessitats la gent que escriu amb la gent que fa música, amb la gent que fa dansa i moviment, amb la gent que fa teatre. Per tant, si aconseguim que cada col·lectiu es comenci a organitzar i comenci a fer reunions internes de quines són les necessitats, doncs anirà bé per aquest espai de creació, però també anirà bé per quan s'hagi d'afrontar un dels altres punts del Pla Estratègic de Cultura, que és la refundació de l'Ímpic, doncs que hi hagi una taula de gent del teatre, una taula de gent de la música, i que tots hi puguin ser representats.
Molt bé, Arnau, ja que parlem ara amb tu, de seguida comentarem els canvis que heu anunciat ja en el calendari, també en la periodicitat d'alguns esdeveniments a partir d'aquest 2023. També de seguida parlem de la capitalitat de la Cerdanya, però abans, ja que ara parlaves tu, Arnau, a nivell de paeria, quina valoració, quin balanç feu dels actes que s'han celebrat fins ara a nivell cultural, no? Ara, de seguida, entrarem a la primavera, per tant, de l'hivern, feu un balanç positiu, per exemple, jo que sé, d'obres de teatre, de l'assistència que hi ha hagut al Teatre Municipal, per exemple, algunes d'elles amb entrades exaurides, i de la resta d'activitats que s'han fet ara, també aviat acabarà el cicle emboirats. Després en parlarem una mica tot plegat a nivell ja general. Quin balanç en feu, Arnau, d'aquest hivern?
Doncs un balanç molt positiu, perquè ens hem passat 2 anys dient que l'assistència era pobra perquè sortíem de la pandèmia, que la gent li costava recuperar les inèrcies, i jo crec que per primer cop, i suposo que tant l'Albert com la Núria coincidiran, crec que s'ha notat un punt d'inflexió, i pràcticament totes les activitats que s'han fet a l'àrea de cultura, doncs, han tingut molt bona resposta per part del públic. Recordo que es va fer una obra de teatre a la biblioteca i hauríem omplert 2 sales com la que teníem. Portem ja...
O la Biblioteca Sant Biot, sí. També. Exacte. Ha estat un èxit aquest any,
sí,
també.
Sí, molt bona resposta del públic amb les activitats que s'han fet a la biblioteca, amb les activitats que s'han fet al museu, que també s'han fet un parell de xerrades i també en ple de públic. Al teatre també portem 2 obres de teatre, bé, una obra de teatre de gran format en ple, i la que farem el 19 de març també hi ha pràcticament les entrades exaurides, i per tant sí que crec que ara ja podem tancar la carpeta de la pandèmia, no? Després de 2 anys que s'havien trencat moltes dinàmiques i moltes inèrcies, ara per fi sembla que a nivell de públic la gent torna a respondre.
Dèiem que a partir d'aquest 2023 heu decidit ja fer alguns canvis en el calendari d'actes culturals. Un d'ells fa referència justament a l'Encontats, que també en volem parlar avui. Arriba ja aquest any a la seva 8a edició i passarà definitivament ja al mes de setembre. Altres propostes que es modificaran pel que fa al format i la periodicitat són, per exemple, la Murga, el Festival Llavors, el Forma, etc. Explica'ns, sí, una mica el per què heu apostat per fer aquest tipus de canvis, Arnau.
Sí, això parlant amb els tècnics ens vam adonar que els darrers anys s'havien anat generant noves activitats, no se n'havien deixat de fer de les històriques, i per tant teníem un calendari d'activitats cultural, però també de activitats que venien de l'àrea de joventut o de l'àrea de festes, que feien que teníem un calendari molt apretat. I per tant que quan teníem coses sobrevingudes, com podia ser la capital de la Sardana, o l'any que vam ser capital del bàsquet, o aquest any que tindrem molta activitat vinculada a l'any Vallverdú, doncs que pràcticament ja no ens quedaven dates lliures per fer totes aquestes activitats que puntualment teníem al calendari. Per tant, parlant amb els tècnics, per una part també per reduir despesa, per l'altra perquè els tècnics vagin no tan apretats de feina, i que les activitats que es facin les puguem treballar més en detall, doncs vam decidir esponjar una mica el calendari. Per tant, hi ha un seguit d'activitats que passen a ser biennals, activitats que es faran cada 2 anys, alternant-se entre elles. Una d'elles és la Murga i el Llavors, que l'any que hi haurà la Murga no hi haurà Llavors i simultàniament. El Forma també passa en un format biennal, tot i que és veritat que en el cas del Forma, l'any que no es farà el Forma que estem acostumats, amb un format de 15 dies, sí que hi haurà un cap de setmana on es farà una pinzellada, o el que m'ha anomenat Forma singular, amb una peça i un autor. Bé, el que es busca és això, és que hi hagi més part lliure, bueno, que hi hagi més... que el calendari estigui més esponjat per poder acollir totes aquestes propostes que ens venen puntualment, o fins i tot aquelles propostes que ens puguin vindre del sector privat o de les associacions, que ara mateix ens trobem que ens diuen, escolta, és que volem fer tal activitat, i a vegades que els hem de dir, doncs, tenim problemes per quadrar el calendari perquè està tot tan atapeït que no hi caben noves propostes.
Parlem de la 8a edició de l'Encontats, el mercat del conte i el llibre il·lustrat, que tindrà lloc concretament del 20 al 24 de setembre. Des de la Biblioteca Núria, m'imagino que veieu amb bons ulls aquest canvi de data ja definitiu, i parlar també, si vols, del padrí de l'Encontats d'enguany, que serà en Ramon Besora, mestre, editor i escriptor. És un dels anuncis que ja heu fet respecte a l'Encontats d'aquest 2023.
Sí, de fet tenim ganes ja de consolidar una data perquè creiem que l'Encontats mereix tenir una data ja que sigui un referent i que no hàgim d'anar variant. En plena pandèmia, l'any 2020 ja vam fer l'Encontats al setembre i va funcionar molt bé. I arrel de la calor de l'any passat, de que hi ha moltes festes de final de curs i que potser el mes de juny està com a més apretat, em sembla que és millor data la del setembre que la del juny per aquestes dues qüestions, bàsicament. Pel que fa al padrí, sí, vam creure convenient que aquest any fos Ramon Besora, perquè és un escriptor que treballa la poesia amb els infants d'una manera molt lúdica, i de fet això ens ho va explicar en un taller que ja va fer adreçat a mestres i professors d'infantil i secundària, primària, aquest mes de febrer. I de moment tenim ja doncs, els mesos d'abril i maig que visitarà la majoria de les escoles de la ciutat, perquè amb alumnes de cicle inicial i cicle mitjà, doncs, per treballar els seus llibres amb aquests alumnes. D'aquesta manera també ens sembla doncs, que quan el Ramon Besora vindrà al setembre a fer la inauguració de l'Encontats i a rebre la vara de padrí, els infants de la ciutat ja el coneixeran, ja sabran quins llibres ha escrit, ja l'hauran vist, ja hauran parlat amb ell, ja hauran treballat els seus llibres i, per tant, serà com un atractiu més i una manera doncs, de difondre el que és la literatura infantil des dels centres educatius.
Aquest any un Encontats, igual que molts dels esdeveniments que s'aniran fent al llarg de la ciutat, estem immersos no, en l'any Vallverdú, també l'Encontats aquest any doncs, vinculat no, a aquest any.
Sí, també hi haurà alguna activitat vinculada a l'any Vallverdú i el que també hem de destacar és la col·laboració per primera vegada amb el Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens, ja que la guanyadora, en aquest cas d'aquest any, l'Ali Miró del Premi, vindrà a fer un taller per l'Encontats. La idea doncs, és una mica doncs, que tenim al territori un premi d'àlbum il·lustrat potent i creiem que l'Encontats d'alguna manera doncs, també s'hi ha de vincular i ens ha semblat que aquesta col·laboració entre els dos esdeveniments doncs, ens pot donar una miqueta més de contingut als uns i als altres i per tant també tenim aquesta novetat.
Arnau, alguna cosa al respecte d'aquest any Vallverdun, al qual estem immersos? Sabem que l'acte no, oficial de cloenda d'aquest any tindrà lloc, no, ara no recordo si és el 2 o el 3 de desembre, al Teatre Municipal, el 3 de desembre, em diu l'Albert. El dia 2 sí que em sembla que hi ha l'acte o un esdeveniment relacionat amb la xarxa aquesta Vila del Llibre, ho dic bé?
Sí, exacte. De fet, quan hem començat a treballar tot l'any Vallverdú, sí que hem volgut que Vallverdú fos present amb actes de ciutat que ja s'estaven fent, i un d'ells serà la Fira de Santa Llúcia, que coincideix amb la cloenda de l'any Vallverdú, que és, hi haurà un espectacle de producció pròpia al Teatre Municipal el 3 de desembre. Volíem que aquest mercat de Santa Llúcia, que tindrà lloc el dissabte dia 2, doncs que tingués una presència literària, i és per això que s'incorpora la Vila del Llibre, perquè tot plegat tingui un tint literari que segurament altres anys no ha tingut. No?
Vale, que s'ha dirigit aquesta xarxa, a la xarxa de Viles
sí,
del Llibre.
Sí, sí. Sí que m'agradaria destacar que la gent que hagi estat en altres viles del llibre, com puguin ser l'Escala o Cervera, quan es va fer, que eren unes viles del llibre doncs, amb moltes parades, el que es fa aquí a Balaguer és un format diferent, és una pinzellada, és que hi hagi que el component literari impregni el mercat de Santa Llúcia. Per tant, la gent aquell dia, a part de poder comprar la soca o arbres de Nadal o un caganer o decoració nadalenca, doncs també tindrà parades de llibres. Aquesta és la idea, que per tant la literatura infantil i juvenil o l'obra de Vallverdú doncs, estigui una mica present en diferents actes, com explicàvem ara que hi serà l'Encontats, com hi podrà ser a la Fira de Santa Llúcia o amb altres esdeveniments que suposo que quan toqui ja anirem explicant, però bé, Vallverdú hi serà present, igual que durant el 2022 la sardana també ha anat esquitxant part de la programació.
Doncs ho deia ara l'Arnau, aquest any estem immersos en l'any Vallverdú i fins a fa pocs dies estàvem immersos des del mes de febrer de l'any 2022 i fins al passat cap de setmana justament immersos en l'any de la capitalitat de la Sardana. L'Albert Bonet ha estat una de les persones implicades en tota la programació d'aquesta capitalitat. Albert, com valores tot el que s'ha anat succeint i si va costar molt fer aquesta programació de tots aquests actes que hem anat vivint durant tots aquests mesos?
Ho valoro molt positivament. El fet és que a tots els actes de ciutat s'ha destil·lat la sardana i al final s'ha tensat a tot el públic, i no només amb aquell públic a qui li agrada la sardana, sinó a tots els públics, i molt amb espectacles i propostes artístiques de fusió amb la sardana, no? A més, també que des de la paeria i des de l'àrea de cultura, amb aquesta producció pròpia que es va fer amb el col·lectiu Frit Òrbita, no? I que també una mica ajudant-los a impulsar aquest espectacle i per aquest espectacle passegi per tot arreu, i acabant amb els actes de cloenda que es van fer aquest cap de setmana passat, el dia 25 i 26 de febrer, amb la Copla Sant Jordi, amb la Copla Mil·lenària Vila de Perpinyà, la Copla Sant Jordi que se va fer l'estrena de la sardana Som de l'Oest, del David Esterri, de l'Opar del Roquer, i tot aquesta fusió i tot això al final ha fet que es produís una capital de la sardana molt característica i amb molt d'èxit. I de fet, des de la Confederació Sardanista de Catalunya ens han felicitat per ser una molt bona capitalitat, no? Llavors, ha sigut una feinada ingent. El tema és que tant des de l'àrea de cultura, amb consonància amb la Confederació Sardanista de Catalunya, amb l'Associació Balaguer Capital de la Sardana, etc., hem fet una feinada brutal. I sí, és difícil i costa, però costa perquè al final, en un any, o sigui, has hagut de fer una programació a un any vista sense deixar-te res, no? I sense que hi hagi ni sense deixar-te ni presentacions de llibres, sense deixar-te un enregistrament d'un CD, o sigui, una sèrie de coses que fan que el que deia al principi,
a part, no? Que han estat que no les sardanes i la pròpia dansa, no? Espectacles de dansa, hi ha hagut altres
que la sardana, o sigui, ha estat present a tots els esdeveniments que hi ha hagut de ciutat.
I el que deies, t'ho dic perquè també el PAE sempre hi ha posat molt èmfasi en la paraula fusió, s'ha intentat doncs fusionar la sardana amb altres estils, altres tipus de...
Sí, perquè també es considera, clar, perquè es considera que, o sigui, com que de vegades la ignorància també és molt atrevida, llavors ens fa dir i ens fa fer coses que no s'haurien ni de dir ni de fer, i llavors... quan fas unes propostes de fusió i ho atances al públic en general, resulta que hi ha públic que desconeix la sardana i diu, home, és que vista des d'aquest punt de vista ja és una altra cosa. Dic, sí, és així, no? Llavors, una mica al final és culturitzar, que és la nostra tasca també, no?
Balaguer ara passarà el relleu a Sant Cugat. No sé si tu, Albert, o tu, Arnau, diríeu que la ciutat ha posat el llistó alt.
Bueno, això ens ho dirà la perspectiva. Jo crec que sí que podem estar contents. Després cada ciutat té la seva singularitat i hi ha coses que ho marquen. Crec que amb el cas de Balaguer ens trobàvem amb la peculiaritat que tampoc no hi ha un nucli sardanista afiançat i amb rodatge ara mateix a Balaguer, i això ho dificulta una mica, perquè quan es fa la capital de la sardana a llocs on hi ha molta base sardanista, doncs sembla que tot és més fàcil. Aquí ha costat una mica més perquè no hi havia aquest múscul, però crec que podem estar tots força contents de com s'ha desenvolupat. Clar, tot ha costat, com deia l'Albert, perquè no era una cosa que es feia únicament des de la paeria, sinó que es feia amb la Confederació Sardanista, amb la Federació, amb la pròpia Associació Capital de la Sardana, i per tant, com més actors hi poses, més sensibilitats diferents hi ha, però vaja, satisfets de com ha anat, i una mica perquè també s'han assolit els objectius, que era, com deia l'Albert, atensar la sardana a nous públics, que els propis sardanistes també quedessin contents de la capital que es feia i també que hi haguessin coses que transcendissin el propi any de la sardana i que quedessin, com pot ser el llibre del Josep Maria Simón, com pot ser aquest CD de sardanes, com pot ser les múltiples sardanes que s'han estrenat durant aquest any, o sense anar més lluny, el balcó il·lustrat que també es va inaugurar el cap de setmana de la Cloenda, posant en valor els músics locals, en aquest cas l'Enric Sauret, i esperem, i aquesta és una cosa que sí que vam explicar el seu dia i que no s'ha acabat fent, que és que quan es facin les obres de remodelació de la plaça de la Sardana, doncs hi hagi un monument que parli de la sardana. I per tant, bé, són aquestes coses que algunes no hem arribat a temps a fer-les durant aquest any, però que la vinculació de la ciutat amb la sardana no s'acaba aquest 25 i 26 de febrer, continuaran, i algunes de les coses que s'han iniciat aquest any tindran continuïtat.
De fet, la pretensió, per exemple, de l'Associació Capital de la Sardana és que aquesta associació no acabi aquí, que aquesta associació no acabi aquí, sinó que continua amb l'associació per fomentar encara més a tot el món de la sardana, no? I això és interessant.
Que tingui el que diu l'Arnau, una mica continuïtat tot plegat, eh?
Exacte.
Arnau, ara parlaves d'obres, de les futures obres a la plaça de la Sardana. En aquest espai normalment parlem d'esdeveniments, actes, però fem un parèntesi, parlem precisament d'obres en l'àmbit cultural, perquè sembla ser que Balaguer podrà acabar invertint properament força diners en el patrimoni per protegir el seu llegat històric i també artístic gràcies a diferents subvencions que s'han rebut per part de la Generalitat, el Consell Comarcal de la Noguera i la Diputació de Lleida. Per exemple, per restaurar la muralla del Firal, 104.000 euros. Per tant, no són quantitats menors, o 75.000 per el monestir de les Franqueses. Arnau, imagino que com a responsable, com a paer de cultura, satisfet, no?, de poder haver rebut aquestes ajudes, aquestes subvencions i poder també invertir en el patrimoni.
Sí, per sort tenim una ciutat amb molt patrimoni material i també immaterial, que és aquest que des de l'àrea cultura també intentem promoure i donar a conèixer, i en el cas del patrimoni material, doncs tot el tema de les muralles, de les franqueses, que recordem també s'està fent un pla director per veure les obres que s'han de fer les franqueses que estiguin pautades i que no hi hagi la improvisació que potser hi ha hagut els darrers anys. I també unes subvencions que afectaran a la museografia del museu, o sense anar més lluny també la incorporació d'un elevador al teatre, que el que farà és que mica en mica anem eliminant barreres arquitectòniques als equipaments culturals.
Una de les obres ja finalitzades és aquesta museïtzació, no?, de la sala subterrània del Castell Formós. Em sembla que la inaugureu oficialment, està previst pel dia 26 de març, si no tinc mal entès, Arnau.
Sí.
Satisfet també d'aquesta museïtzació, m'imagino, serà un nou atractiu, suposo, a nivell turístic. I bé, explica'ns una mica com ha anat aquesta museïtzació. També heu rebut una subvenció, crec que era de la Diputació de Lleida, dins del projecte Paisatges de Ponent, també hi havia fons FEDER. Satisfet d'aquesta museïtzació, i explica'ns una mica en què consistirà, perquè em sembla que s'hi podrà veure un audiovisual, no?
Sí, hi haurà un audiovisual titulat Sàvies i Guerrers, a més amb la peculiaritat que és un audiovisual que han fet dos creadors locals, abans que en parlàvem, que és el Toni Salut i l'Albert Bové. I és un audiovisual que ens explica com era la vida aquests personatges que han passat a la història i que van viure al Castell Formós, tant de l'època comtal com de l'època islàmica. I sí, molt satisfets, perquè tot el que sigui a fer pedagogia o explicar el nostre passat i donar a conèixer el gruix de la ciutadania, doncs tot aquest, bé, el que dèiem ara, el passat de la ciutat o les nostres tradicions o recuperar coses que amb els anys s'han anat perdent, crec que suma i bé, molt satisfets. És una de les finalitats de l'àrea de cultura i la fem molt contents.
Molt bé, parlarem ara ja en la part final del programa de qüestions relacionades amb Sant Jordi, amb la Setmana Cultural de Sant Jordi, però abans, encara aquest mes de març, dèiem que el dia 26, Albert, hi ha aquesta inauguració d'aquesta museïtzació a la sala subterrània del Castell Formós, i just el dia abans, si no tinc mal entès, el 25 de març hi haurà l'habitual mostra de dansa que feu cada any.
Sí, el dia 25...
Ens pots avançar una mica l'espectacle d'enguany, Albert?
El dia 25, a 8:45, fem la mostra de dansa de Ciutat de Balaguer, la novena mostra de dansa, ja aquesta mostra de dansa que és biennal, i bé, aquest any porta per títol La Xemeneia Creuers, és un viatge amb un creuer, que hi passen moltes coses i que, en fi, convido a tothom a que...
Vingui... Vaja, que no ens expliques res més,
eh? No, perquè si
no... No farem cap espòiler avui,
eh? Exactament, no podem fer cap espòiler i, per tant, convido a tothom que vingui el dia 25 de març al teatre.
Però m'imagino que comptarà amb la implicació, no?, de tots els alumnes...
Compte amb la implicació de tots, sí, els alumnes i docents del centre i...
I que a dia d'avui ja ho esteu ultimant, m'imagino,
sí,
no?
Sí, ho tenim bastant ultimat.
Bastant
ja,
amanitja.
Sí.
Anant ara ja a l'abril, ara parlarem de Sant Jordi, però de cara a finals d'abril, i parlant ara de la dansa, hi ha el Dia Internacional de la Dansa el dia 28, Albert?
Sí.
Per aquest dia també teniu previst algun esdeveniment?
El dia oficial Internacional de la Dansa és el dia 29 d'abril, però aquest any cau amb dissabte el dia 29 d'abril i a més coincideix també amb Fira Q, i llavors per no solapar actes que s'organitzen des de la mateixa paeria, vam considerar d'avançar un dia, el dia 28, el divendres a les 6 de la tarda, l'Avinguda dels Països Catalans, allà hi ha l'Omorté, i al final es tracta de treure la dansa de les aules, portar-la al carrer i que tota la ciutadania i tota la societat vegi dansa i posar-la en valor i fer-la visible.
I puguin gaudir.
Sí. Ah.
Molt bé, doncs parlem ara, ja sí, en la part final del programa d'avui, d'aquest Portes Obertes d'avui dimarts, de Sant Jordi. Arnau, no sé si ens pots avançar alguna cosa respecte a la programació i a la Setmana Cultural de Sant Jordi d'enguany. Sí que sabem que el 22 d'abril se celebrarà la Nit de Cultura, la nit, ho dic bé, eh? Sí,
la Nit de la Cultura. Que
la Nit
és
de
un...
la Cultura, exacte.
Que recordem que es va fer l'any passat la primera edició, que l'any passat la vam fer el juny, anava més vinculada amb els homenatges al comte Jaume d'Urgell, perquè recordem que és a la Nit de la Cultura on aprofitem per donar tots aquests premis que són més de caire cultural, però també parlant-ho amb els tècnics i com que obríem el meló de resituar actes al calendari i d'alguns moure'ls de data, doncs també vam creure oportú que la Nit de la Cultura fos la culminació de la Setmana Cultural de Sant Jordi, i per tant, si no canvia res, creiem que la data és bona i que ha vingut per quedar-se. Recordem que la Setmana Cultural de Sant Jordi, que ara suposo que en parlarem, hi ha activitats durant tota la setmana i que aquest any s'escau que com que Sant Jordi és el diumenge, doncs tindrem aquesta Nit de la Cultura com a colofó de tota la Setmana Cultural, i l'endemà doncs tindrem aquest gran dia de festa que és Sant Jordi.
Això el dia... Sí, no, dis d'Albert.
No, que aquesta Nit de la Cultura al final el que pretén també és una mica... que totes aquelles associacions, entitats, persones de l'àmbit cultural sigui com un punt de trobada, a banda de lliurar el premi, es diria pel premi Comte de Jaume d'Urgell, fer coneixedors les beques a la creació, i llavors fer també aquest premi d'honor a la cultura a Balaguer, no? Llavors, clar, es fa tot aquest lliurament de premis i tot això, i al final és això, un punt de trobada per a tots els agents culturals de la ciutat.
El 22, la Nit de la Cultura, i el dia 21, el dia abans, la revetlla de Sant Jordi. Núria?
Sí, que també la revetlla tradicionalment és la vigília de Sant Jordi, és el 22, però les biblioteques els dissabtes a la nit no estem obertes, i per tant també s'ha traslladat al dia 21, i aprofitem per fer una doble celebració. A la tarda fem la cloenda del Bibliòalbum, que és la primera edició d'aquesta activitat que hem fet a la biblioteca durant aquests mesos d'hivern i primavera, i al vespre doncs, ja fem l'espectacle més per públic adult, com més tradicional, en format així de concert, espectacle poètic o musical per a tots els públics.
Algun altre acte que ens puguis avançar de la Setmana Cultural, Núria?
No pròpiament de Sant Jordi, però sí que tenim en els propers mesos, març i abril, presentacions de llibres, tertúlies, el Dia Mundial de la Poesia, que el celebrem el dia 21 de març, abans que parlàveu de la setmana també de la dansa i tot. 21 de març celebrem, com sempre, el Dia de la Poesia, i doncs això, més proper a Sant Jordi, tenim diferents presentacions de llibres i tertúlies amb escriptors.
Molt bé, doncs que anirem concretant i difonent també des d'aquesta antena, des de l'antena de Ràdio Balaguer. Doncs entrem ja en la part final, anem posant el punt i final, em permetràs, però Arnau, que abans d'acabar et pregunti per les fades de Mormur, de les quals tant se n'ha parlat darrerament, sobretot en el darrer ple municipal, els grups de l'oposició es van queixar del cost que suposarà haver encarregat aquestes 8 fades de Mormur, 14.000 euros. No sé quina és la teva opinió al respecte del que ha dit l'oposició. Des de Treballem per Balaguer, per exemple, han dit que hi ha coses urgents i coses importants, i que aquesta potser és important, però no urgent. Per una banda això, i després doncs, no sé si ens pots avançar alguna cosa respecte a aquestes fades, de les quals tant sentim parlar, però no en sabem massa cosa.
Clar, aquí ha passat una cosa, que és que les fades, el projecte de les fades de Mormur i altres projectes vinculats a la figura de Carné Ribalta, que aquest any, recordem, fa 125 anys del seu naixement, i del conte o del llibre Les fades de Mormur, que aquest any també fa 50 anys de la seva publicació, doncs tot això ho explicarem el 13 de març, coincidint amb la data en què va morir Carné Ribalta, que a més es dona la casualitat que és la mateixa data en la que va morir Teresa Pàmies, per tant, dos dels escriptors més coneguts de la ciutat es dona aquesta efemèride. Per tant, el detall de com seran les fades, on aniran ubicades i tot això ja ho explicarem el dia 13. No farem més spoilers dels que ja vam fer. I respecte al que va dir l'oposició, bé, entenc que tot això, tothom juga el seu paper i tothom mira d'estirar d'aquí o d'allà. Content que des de l'oposició es consideri que aquesta activitat és important, per tant, dintre de lo urgent i lo important, doncs molt satisfet que mica en mica la ciutadania i també l'oposició consideri que l'activitat cultural forma part de... està al calaix de coses importants, i com a coses importants, doncs, bé, creiem que això suma la ciutat. Sí que m'agradaria fer l'incís, perquè de vegades es cau amb aquest discurs de dir, home, és que amb el que costa això o amb el que costa aquesta activitat cultural o aquesta altra, es podrien arreglar voreres o netejar carrers. Si els carrers estan bruts o la ciutat està més deixada o això, no és perquè fem més activitat cultural o menys. Són partides diferents i, per tant, aquest discurs de amb el que s'inverteix en cultura es podrien fer altres coses, sí, segurament se'n podrien fer altres, però crec que és important que es posi en valor a l'activitat cultural, sobretot perquè fa de mal quantificar, no?, quin és el retorn social que té fer una programació de teatre estable, quin és el retorn social que té tindre una escola de música o una escola de dansa, o quin és el retorn social que té tindre una biblioteca del segle XXI amb espais de treball per la gent quan surt de les escoles. Que si ensenyim només a temes econòmics és molt complicat. La cultura, per bé o per mal, es mesura des d'altres àmbits i, per tant, òbviament, si els diners que costen les fades de Mormur els invertíssim en personal de neteja, doncs tindríem més personal de neteja. No sé si tindríem els carrers més nets, tindríem més personal de neteja, però, per contra, potser no coneixeríem un dels escriptors locals com és Carné Ribalta, no? Potser no sabríem... Els nens i nenes de Balaguer no tindrien clar qui, o sigui, d'on surt el nom d'Alba Flor, Dits de Seda, d'Oll d'Argent, que també donen nom a les fades de Mormur. Per tant, sí, podem dir moltes coses, i més ara que entrem en període electoral, segurament hi haurà titulars molt llaminers, però jo sí que no barrejaria naps i cols, perquè el pressupost municipal hi ha d'haver espai per tot. Òbviament, a mi també m'agradaria que la ciutat estigués més endreçada i es poguessin fer més obres, i que també es pogués fer més inversió en equipaments culturals, però bé, crec que és important que es puguin desenvolupar activitats culturals, sobretot perquè és aquella inversió que no es veu i que és el que dota d'ànima les ciutats. Per tant, sí, podríem tindre una ciutat amb uns carrers molt ben asfaltats i unes rajoles molt ben col·locades, però crec que hem de valorar sobretot que les ciutats tinguin ànima, que recuperin tradicions, que posem en valor la gent que fa que les ciutats estiguin vives, i, per tant, defensar no només aquesta inversió de les fades de Mormur, sinó totes les que es fan des de l'àrea de cultura.
Molt bé. Sí, alguna cosa més?
No, i també destacar que quan, ara que parlàvem de tot aquest replantejament d'activitats culturals, que ningú pateixi que els diners que s'han tret de fer aquestes fades de Mormur no surt de la neteja de carrers o de reasfaltat, sinó que surt, per exemple, del fet de que hem reduït el pressupost del Forma, aquest any que hi haurà formes singulars, i per tant teníem que aquests diners que s'estalviaven perquè el Forma aquest any no durarà 15 dies, sinó que en durarà 3, doncs aquests diners s'havien d'invertir amb tema d'escultures, amb tema d'art contemporani. Per tant, bé, hauríem pogut dir que el Forma costa el mateix i en vez de tindre 8 instal·lacions tindríem 8 escultures que es quedarien ja de manera permanent i potser no hi hauria hagut tant soroll mediàtic, però bé, ha anat així i ja està.
Doncs molt bé, coneixerem més detalls ja sobre aquestes fades el dia 13 de març. Ho podrem explicar ja aleshores a l'audiència, a tota la ciutadania. Avui agraïm a la Núria Arbós, a l'Albert Bonet i a l'Arnau Torrente haver participat en aquest Portes Obertes aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies a tots tres, molt bon dia i fins la propera. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.